everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Passen 7 minuts de les 12 del migdia i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim un programa una mica especial. Us dic per començar que no faré homilia. No faré homilia, que és allò que faig sempre que em queixo d'alguna cosa. Però avui no, perquè tenim uns convidats molt també especials. I us posem una mica de música per començar. I entrarem. Som-hi!
Tried and stay in temper and time, inside him, he'd be low profile. It seems that he works for now. Sewing, resewing my costume, every day is something to be fixed. But everyone seems to be blind. Well, give me a little more time. Every morning when I wake up, think today may be the day. A voice will fall on me, will say I'm here, boy. Ooh, trying to fool with this good deal. Guys, I've discovered you. It is time to get back to the place where you belong. A good time, boy. Ooh, trying to fool with this good deal. Guys, I've discovered you. It is time to get back to the place where you belong. Inside. Yeah. I pull the thread with no hesitation. I wanna see how far I can go. Always dreaming you there. Every morning when I wake up, I think say maybe.
He posat aquesta música, però no és la que volia. No és la que volia perquè hem fet una mica de temps, perquè ens faltava el convidat principal d'avui. Però ja ha arribat. I ha arribat. I ara posarem una música que s'acosta més al que hem de parlar. Som-hi. Calinca. Per què Calinca, Calinca? Doncs home, perquè anem a parlar d'una obra d'Anton Chekhov. A veure, tenim aquí un convidat que l'any 1959, quan tenia 31 anys, va fer una obra que es titula El prometatge, un prometatge d'Anton Chekhov. I resulta que el dia 15 d'aquest mes, a l'Ateneu de Sant Cugat, la tornarà a representar fent el mateix paper. A veure si ho entenem, això. Tenia 31 anys a l'any 59. Estem a l'any 2024. Deixa'm comptar. 96 anys? Jaume Pla i Pla de Vall?
Sí, senyor.
Però, a veure, hi faràs el mateix paper que vas fer l'any 59?
No és que el faci ara, és que l'he fet sempre. Des del 59, totes les funcions que he fet han actuat altres actrius i altres actors en els altres personatges. Però jo sempre, sempre he fet el personatge. Ivan Vasilievich.
Bé, ja heu parlat, i hem sentit el Jaume Pla i Pla de Vall, que resulta que el dimarts, aquest dimarts, va fer 96 anys.
Sí, senyor. Soc l'actor en actiu més gran de, suposo, de tot l'estat.
Això és una estadística oficial?
El
què? Això que siguis l'actor
sí.
Més...
Sí, sí,
sí.
Bé, hi ha l'associació d'actors que porta totes les edats i...
I figura que sí.
Que figura que sí.
Bueno, no sé. Tenim a nosaltres també l'Ignasi Roda. Ignasi, bon dia.
Qui és el sogre?
Que és el sogre, o sigui, a veure si ho entenem. Tenim un... pobre home, una mica preocupat perquè no està casat, és encara jove, diguéssim, encara...
És un solteró.
Sí, és un solteró, exactament. El que en dèiem abans, un solteró, perquè avui en dia no es podria dir això.
No.
No s'entendria, no s'entendria. I tenim, doncs, el pare de la suposada nòvia d'aquest bon home, que és Ignasi Roda, que, òbviament, no té 96 anys.
71, només.
Només 71. A veure, és un joc d'edats, però... Aquí entrem dintre del que és el teatre.
El teatre, exacte. El teatre tot és convencional.
Si això arriba a l'espectador d'una forma que sigui comprensible i sigui real, l'edat dels que estiguin a dalt de l'escenari té importància, però no és fonamental.
Exacte. A més, jo porto perruca, em treu 30 anys de sobre, vaig en frac, en barret de copa, quedo molt elegant... I l'actriu que fa seria la meva promesa que vingui a demanar-li la mà, també té 70 i pico d'anys, no?
Que és l'Anna Pou.
L'Anna Pou, exacte.
Això és el que en diuen la convenció teatral.
Sí.
El que passa és que aquí transcendeix, ja no és una convenció teatral, sinó que ja és una tradició. És a dir, és una mica com doncs, la ratonera a Anglaterra, que fa anys que la fan en un mateix teatre, la Cantant Calva mateixa
exacte.
A París, que el Jaume també va ser protagonista, i la va estrenar aquí a Catalunya. Per tant, la gent ja no mira l'Ivan Vasilievich, mira el Jaume Pla, perquè la gent va veure el Jaume Pla fent teatre, fent el seu paper de tota la vida.
Perquè diem que últimament, en l'últim any i mig, has tornat a fer altra vegada aquesta obra
sí.
A molts llocs.
A molts llocs, sí, sí, sobretot aquí a Sant Cugat. Vam començar a Cal Gerrer, a les sessions que fan els dissabtes, i la vam fer la funció primer en versió reduïda, que la vam fer com en homenatge al Dia Mundial del Teatre, i s'havia de fer reduïda. Però va agradar tant que van dir, o sigui, el pare no hi sortia, més havia l'Anna i jo. Però insisteixo, va agradar tant que el públic mateix, escolti, per què no la fan sencera? I llavors el propietari del Calçader, el que van es va dir, per què no? Doncs va, fem-la més que bé sencera. I va agradar tant que es va omplir, va quedar llista d'espera i hem anat repetint quatre vegades més. El mateix Cabanes va dir que ell fa sessions teatrals, musicals, conferències, no? durant cada setmana i mai li havia passat que una mateixa funció es hagués de fer quatre vegades seguides.
La vinculació teva, en Jaume, amb la família Roda és molt important.
Molt. Som ben bé com la segona família.
Encara que jo sigui el sogre, és com el meu pare putatiu. Home, no. És que ve precisament d'aquesta obra, d'aquesta estrena i de la vinculació que el Jaume va agafar amb l'Agrupació Dramàtica de Barcelona,
exacte.
Una entitat que es va fundar el 53, que a partir del 56 va ser quan més, va ser més activa, i el 59 doncs, ell va entrar fent el prometatge, i després, paral·lelament, també va fer la Cantant Calva, amb el seu personatge mític, que és el bomber, no? Però és curiós perquè potser el Jaume això no ho té massa precisat, però del curtmetratge, l'ADB em va fer 12 representacions, que era fer moltes representacions, perquè sí, l'ADB feia 2, 3...
3, 3 en feien, 3.
Però de la Canta en Calba se'n van fer 22,
sí,
al llarg dels anys, fins al 63 se'n van fer 22, i el 63, que va ser quan es va clausurar l'ADB, es va fer encara un curtmetratge, sí, abans, precisament quan s'estrenava, quan s'havia d'estrenar la Canta en Calba, pel mes d'abril-maig, que no es va poder estrenar i llavors es va estrenar al novembre.
Diguem que l'Ocupació Dramàtica Barcelona va ser la pionera de crear un tipus de portar un tipus de teatre que en aquell moment en els teatres, diguéssim, oficials no es feia.
No.
Era pues, tota l'obra aquesta nova, moderna, inclús una obra política, en segons quin aspecte, un Brec, per exemple, sí, era impensable, segons sí, amb qui, aquesta, el Dürrenmatt, per exemple.
Això va ser, jo, vaja, me'n sento orgullós, però això va ser...
Tu eres molt jovenet, eh?
Sí, però no, però això és degut al meu pare, perquè l'Agrupació Dramàtica de Barcelona va néixer el 53 amb un intent d'assemblar-se una mica a l'Orfeó català, és a dir, que en l'àmbit del teatre, que és una institució burgesa, recolzada doncs, per la gent burgesa, molt recolzada per la Fundació Güell, que després va haver-hi un daltabaix impressionant amb la Fundació Güell, però fins al 56 es van anar com creant problemes interns, fins al punt de que llavors el meu pare va ser quan va entrar a la Junta i ell va dir, vosaltres feu, no deixeu fer i no fem. Per tant, hem de fer teatre, encara que dolent, però segur que l'encertem. I a partir de llavors va ser quan l'Agrupació Dramàtica de Barcelona va arribar a produir més de 90 espectacles al llarg, doncs, no de 10 anys, sinó des del 56 fins al 63. Vol dir que és una producció inconmensurable, i el Jordi Coca, precisament, en el seu llibre, titula un intent de teatre nacional a Catalunya.
No, és així, és així. Ja, home, a veure, tu, de fet, estàs actuant, ja, sí, això el dia 15 es torna a repetir, però clar, has tingut una vida professional al marge del teatre i paral·lelament has tingut tota la dedicació al teatre. Sí. Explica'ns una mica això, com ha anat.
Bé, és que quan vaig entrar a l'Agrupació Dramàtica els actors no cobraven res i molts eren professionals i estaven protegits, com diu l'Ignasi, per la burgesia catalana. Jo vaig tenir la sort d'incorporar-me allà l'any 55 i vaig conèixer el Frederic Roda. Des d'aleshores ens vam fer molt, molt, molt amics. I vaig tenir l'ocasió de conèixer personalitats molt importants, com amb el primer paper que vaig fer, que encara no em coneixien, i em van fer una prova que van dir, llavors no feien càsting, feien proves d'ortofonia, que jo no sabia què era de veu. I llavors va fer la prova un tal Jordi Sarsenedes, que després va ser un personatge molt important.
I tant.
I vaig debutar amb una obra que deia El còctel dels acusats, del Carles Soldevila, que venia per allà també. I el protagonista...
Que és el pare de la Carlota Soldevila.
Exacte.
I un dels fundadors de l'ADB.
Sí, també. Tot eren personatges que a mi em va escruixir i em va agradar molt, perquè a mi vaig incorporar i els vaig conèixer tots. I com que sembla que ho feia bé, doncs tothom m'ajudava molt, no? I aquest paper que vaig fer em van donar un paper de camarer. I el protagonista era un senyor que acabava d'arribar de l'exili, que estava amb ell deia sempre amb el mestre Pau Casals durant 20 anys. I llavors era Joan Alavedra. I venia a assajar, de tant en tant apareixia un noiet al seu costat, que era el Marcel Alavedra. I aleshores vaig fer aquest paper, però tenia el paper de camarer, però tenia una escena molt maca amb el senyor Joan Alavedra. I ens vam conèixer i em va dir, escolti, jove, vostè arribarà, perquè ho fa molt bé, vostè pot arribar. I bueno, doncs ja està, vaig a continuar, i llavors havíem de fer un prometatge que el teu pare ho presentava, perquè llavors Chekhov ningú l'havia fet mai, l'any 55 o 56 no l'havia fet el Chekhov. I aleshores ell va fer una presentació que va dir Chekhov, un tombant decisiu. I abans d'estrenar-la, que la vam fer la primera, a part al lloc del Romea...
El Fòrum Vergés.
Sí.
El Fòrum Vergés.
Però la vam fer oficialment en el Cercle Artístic de Sant Lluc, que era on estaven incorporats, perquè abans la censura no permetia que una companyia de teatre actués independentment.
I a més passava que diguessin una funció.
Sí, 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 sí. Amb l'obra de l'agrupació deixàvem fer tres, en català. i per això tota la gent del món del teatre ens deixaven teatres més grans perquè amb tres funcions poguéssim fer les obres i omplíem sempre. Però ho fèiem el Romer, inclús el Palau, el Liceu, allà on fos. No
quadraven sempre els números, perquè Jordi Coca fa la ressenya de les recaptacions de les grans obres. Per exemple, el que sí que és important és saber que l'Agrupació Dramàtica de Barcelona funcionava amb un règim de recaptació únic, és a dir, feia una cosa que es deia l'Alegria que torna, sí, un cop a l'any, llavors sí, ho feia en grans teatres i aleshores allà recaptaven força diners per aguantar, a part de les quotes que pagaven els socis i tot això. La recaptació més important, ara ho dic una mica per sobre de memòria, però va ser amb l'Auca del Senyor Esteve, que es va fer al Liceu, i es van recaptar en aquella època, i això era l'any 56, 140.000 pessetes de superàvit.
Era molt.
Era moltíssim.
Era moltíssim.
Després ja es va fer el Windsor, es feia altres més reduïts, perquè el Liceu no va acceptar tornar a fer un altre.
Tu vols dir la cúpula de Windsor?
No.
El mateix Windsor?
El Windsor de baix, que era gran, eh?
Sí, era gran, però clar, no com el Liceu. El Liceu van omplir, van rebentar, no?
Sí,
va ser arrel d'això, el meu pare va començar allà, fent una mica doncs la coordinació de tot l'espectacle.
Sí.
Tot el tema de relacions públiques ho va portar ell junt amb les senyores, el matriarcat de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, perquè eren les senyores les que manaven allà, i aleshores van aconseguir aquestes fites, no?
I Jaume, continuant amb el que dèiem, tu alternaves, evidentment, tenies necessitat de treballar des del punt de vista per poder tenir ingressos per la família que ja havies format, una família de bastants fills.
Cinc fills.
I a la vegada, simultàniament, feies una cosa i feies l'altra.
Exacte. És que mai he conegut cap actor que pugui viure del teatre havent format una família, fent-se una casa i mantenir cinc fills. No n'hi ha cap. I aleshores jo em vaig dedicar al teatre, però vaig alternar-ho, vaig agafar una empresa, em va contractar en el món de la perfumeria, em va fer director comercial i alternava. Però en l'època de l'agrupació ho feia sempre tot, l'agrupació sí. Però l'agrupació va venir d'una manera molt simpàtica perquè va ser la segona funció que vaig jo fer, i era que un director, perquè hi havia quatre directors, com que es feien obres durant tot l'any, doncs hi havia quatre directors, i un d'ells era el Jordi Torres, i llavors dirigia el prometatge, i tenia el pare, tenia la filla, però no tenia el noi jove que pogués representar-lo. I llavors la seva dona va dir, escolta, per què no dius en aquell noi jove que ha debutat ara amb el còctel i té una bona planta i és jove i podria encaixar molt bé? Diu, és veritat, sí, noi. I allà vaig debutar. I llavors, com diu l'Ignasi, vam fer diverses funcions amb el prometatge.
Sí, des del 59 fins al 63, sí, en vam fer 12.
Sí. Però llavors llocs. El que vaig fer jo, com a bon venedor, anava treballant, però a més agafava bolos. Agafava bolos i vam fer infinitat de bolos.
Gales, tu sempre n'has dit gales.
A diferents teatres, perquè quan fèiem una funció sempre sortia una altra perquè agradava molt, i a més vam fer el que ara l'Ignasi ha titulat el TTP, que és el Teatre Truca a la Porta. Llavors anàvem per les cases particulars de la gent bé.
Però també vas tenir un principi, una continuïtat amb el Teatre Lliure. Quan va començar el Teatre Lliure?
Sí, però poc, molt poc. Amb el Teatre Lliure, molt poc. Amb el Teatre Romea, amb el Teva Polls, que va fundar el teatre, que deia Teatre Fundació Barcelona, sí. Però amb el Lliure em vaig conèixer molt el Fabià Puigcerver. Però allà no m'hi vaig incorporar, el Lliure. Havies fet
una obra?
Sí, però és que el Lliure va néixer de quan van suspendre l'Agrupació Dramàtica, que era, tu has citat, Berta Obrecht, i el dia que fèiem la funció Berta Obrecht, que fèiem l'òpera de Tres Rals, al Palau de la Música...
Jo hi era, com a espectador.
Sí, perquè estaven programades tres funcions, i el dia de l'estrena, al teatre ple de gom a gom, la van suspendre.
No, però es va fer, la representació es va fer.
Sí, bueno, perquè el teu pare va anar a Madrid, va... no, no, aquell dia no es va fer.
Aquell dia no es va fer.
Jo no tinc... es va fer.
La, aquesta, que s'havia de fer el mes de maig i que després va fer el
novembre. Bueno, el teu pare va anar a Madrid, va protestar, tal, al final li van dir, bueno, fàcil, però només una funció. I llavors la censura d'aquí es va indignar i va dir, molt bé, fàcil-la perquè Madrid l'autoritza.
Però s'ha acabat. S'ha acabat.
Suspenem.
Però s'ha acabat.
Suspenem l'agrupació. La van anul·lar.
Jo tinc el programa encara amb, la, amb tachat, sí. Tachat a la primera data, sí. I a sobre posat a la, la data definitiva.
Però llavors el que va passar és que el teu pare, que tenia 40 anys, imagina't, si parlem d'aquella època, en el, un sopar que vam fer d'aniversari a casa seva per celebrar el seu compleans, va dir, ja s'ha acabat l'agrupació, ens han suspès, no? Vaig dir, escolta, Frederic, això s'hauria de tornar a fer. Doncs jo no hi estic d'acord, bueno, doncs mira, en formarem una altra. I en aquell dia mateix, des de casa seva, vaig trucar a l'Adrià Gual, sí. Que hi havia el Salvat i tal, i que sabia que hi havia uns actors o uns directors allà que no estaven massa d'acord.
Que treballàvem en aquell moment a la cúpula del Coliseu.
Exacte. Però no estaven d'acord amb l'Adrià perquè era un personatge molt especial. I vaig trucar amb un noi que es deia... en aquella època Fabià Slèvia, que era el Fabià Puigcerver.
Sí.
I després el Nelo,
el Francesc
Nelo, els hi vaig dir, escolteu, esteu d'acord en deixar la agrupació de Triagual i muntar una companyia nova? Sí, ja, quan vulguis, doncs va. Ens vam trobar amb el Nelo, el Fabià Puigcerver i el Feliu Formosa. I vam muntar una companyia que deia TIC, Teatre Independent Català, TIC. Teatre Independent Català, que era una continuació de la professió de Mate. I vam tornar a fixar el teatre i vam fer una cosa que en aquella època estava de moda a Europa, que es deia Teatre Off, Off París, doncs Off Barcelona. I vam agafar l'aliança del Poble Nou. I vam omplir sempre, i fèiem obres com les noces de Figaro del Morché i obres d'aquesta categoria amb molts actors en escena. En les noces de Figaro hi va debutar la Montserrat Roig i l'Ovidi Montlló i personatges d'aquella època. I allà va venir gent, i va venir el Fabià i diu, escolta, jo he trobat un local que em deien Teixidors a Mà, a Gràcia.
Que, la cooperativa Teixidors a Mà.
Em deixen convertir-lo en un teatre a un preu molt, molt, molt barat. Per què no fem aquesta companyia? I li posem el Teatre Llibre. I molts actors allà se'n va anar i es va fundar a través del TIC el Teatre Llibre. Però jo, esclar, no podia anar-hi perquè jo treballava i mantenia una...
No podies fer d'una forma regular perquè tenies ja, esclar, uns horaris que no, sí, et permetien inclús viatjar.
Exacte.
Tenies que anar viatjant.
Tot i així, al llarg des del 59 fins al 63, el Jaume va participar en una dotzena d'espectacles de...
L'ADB, sí, home, i tant.
L'agrupació dramàtica, per tant, doncs, estem parlant de que era com dos espectacles a l'any.
Sí.
Que aquí és Déu-n'hi-do la feina.
No, i tant.
O potser més, o potser...
Tant, depèn de la temporada. Sí, sí, sí. Potser em sembla que el 60 no veu fer representacions, o el 61 del Prometatge, i en canvi es van fer el 62. En canvi, la Cantacaba sí que regularment, des del que es va estrenar, que era també el 59, fins al 63, cada any hi havia sortit una representació o l'altra.
Sí, sí, sí.
Hi havia el festival...
D'autors desconeguts, però que van tenir molt èxit, i en canvi vam posar per primera vegada en escena un Joan Brossa, que havia escrit 50 i no havien fet mai cap.
Tu m'estàs parlant del festival aquell de tardor?
Sí.
El Romea?
Sí, sí.
Si va al tardor...
Que es deia Teatre
Llatí.
Teatre Llatí.
Teatre
Llatí. Que venien companyies de tot.
Franceses, italianes...
Sí, 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 sí.
Però de manera que era un objectiu de l'ADB era perquè estimular l'escriptura teatral pels autors catalans.
Sí.
I va ser quan van demanar-li a la Maria Aureli que escrigués teatre, i el Pedrolo també, i va ser quan...
Sí.
I el Joan Olivera una mica l'animador, perquè aquest home era...
I volia... traduïa, sí, més, sí, a més, eh? El Chekhov va traduir a l'Oliver. Però què passa que el traduïa...
El va versionar. El Joan Oliver sempre deia, sí, que amb el teatre ell versionava. Sí. No feia traduccions.
El va traduir directament del francès.
Del francès, ja.
Perquè, esclar, de Rússia no parlava ningú. I vam estrenar també una altra obra del Chekhov, no? Vam fer l'Hort dels Cirerers i també portàvem autors que Espanya no els coneixia ningú.
Autors contemporanis i autors clàssics.
Però no, aquí els professionals no coneixien. Mm. Vam estrenar la primera obra de teatre de l'absurd i ningú sabia què era el teatre de l'absurd, i molt menys el Ionesco.
El Ionesco tampoc ho sabia.
Tampoc sabia ningú.
I algú del públic es va queixar.
Sí, oi?
Segur.
Del Brossa.
Del Brossa i del Ionesco també.
Bueno, però el Brossa va patejar i tot, eh?
No, però el Ionesco, el que van reaccionar malament va ser amb les cadires, perquè amb la Cantant Calba no.
Ah, ja, amb la Cantant Calba segurament no.
No, perquè la Cantant Calba, a més, ell havia fet, era com una paròdia. Ell començava, el guió escriu que la Cantant Calba comença com una lliçó de francès-anglès. Té, ja hem menjat sopa, el fill ha menjat, sí. Frases allò fetes. Ell va agafar una mena doncs, de dietari de com ensenyar amb frases curtes l'idioma i va fer aplicar això. Llavors, quan li van dir que teatre de l'absurd, diu, d'absurd res, això és una realitat.
Espera,
el que s'hi va crear és una mica el teatre cíclic.
Espera,
no?
Em diuen que algú truca. Em diuen que algú truca. A veure, qui pot ser? Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Qui és vostè?
Truco per algú que em sembla que fa 69 anys, o 96, em sembla que són 69.
Sí. Per qui és vostè?
Em dic, bueno, ara últimament em diuen senyora Dolores, però em dic Dolors Vilarassau.
Ah, Dolors Vilarassau, bon dia. Home, tenim a nosaltres, a veure, una Teta Teatre, com a productora, com a companyia, la fundadora de l'Associació d'Amics de Pedra i Sang, i a més sí, la presidenta, i també de Lectures a la Fresca. A sí, veure, aquí tenim a nosaltres en Jaume Pla, ho coneix vostè?
Sí, crec que força, no? Crec
tant,
que hem treballat en moltes ocasions junts. Sí,
sí. I què diries en Jaume Pla, Dolors?
Que és una persona... És molt tossut, és molt vital, és molt bon actor i com a persona és una bona persona i molt entranyable.
Moltes gràcies. Però la Dolors em va descobrir aquí, a Sant Cugat. Encara no hi vivia i acabava d'arribar-hi, no coneixia ningú, i em va telefonar, jo estava a València treballant per la perfum, per l'empresa, i em va dir, escolta, hi ha una obra que veurem estrenar que es diu Pere i Sang, tu podries ser el protagonista, podries ser l'abat, i esclar, vaig quedar parat perquè em coneixia molt poc, i que només un paper protagonista així, doncs em va sorprendre. Vaig dir, mira, torno de València, enviem l'obra a casa i la llegiré i si veig que m'interessa, la farem. Em va agradar moltíssim, fins al punt que li vaig dir, escolta, això és com un Shakespeare, perquè hi ha aspectes còmics, aspectes dramàtics, però molt ben feta. Diu, doncs, si vols estrenar, tu faràs l'abat viure. I llavors, a partir d'aquest moment, vaig estar molt content perquè em va donar a conèixer. I sempre ho he dit que no coneixem gaire, donar-me aquest paper protagonista, doncs li agraï tota la vida. I l'he fet durant 10 anys, del 2000 que vam estrenar fins al 2010.
I Dolors, què en diries, a més de la participació del Jaume a les Lectures a la Fresca?
No, és que li vull comentar una cosa al Pla, que sempre em pregunta com és que, coneixent-me tan poc, em vas donar l'abat viure? I avui li diré una cosa que no li havia dit fins ara, que és que saps qui em va recomanar?
No, qui?
El Frederic Roda.
Ah!
En aquell moment em va dir que parlés amb tu el Frederic Roda.
Sí, però jo no vivia aquí a Sant Cugat, tampoc.
No, però m'ho va dir el Frederic.
Sí.
Que tu podies fer aquest paper.
No ho sabia, noia.
Veus?
Ja, no ho sabia.
Fins a dir tu, Jaume, que als 96 anys has descobert una cosa que va passar fa bastants més anys.
I tant,
sí.
L'any 2000.
Sí. El pare no? Tenia molta vinculació amb Sant Cugat i amb l'Ernest Nater també tenia molta vinculació i sempre sí, va estar molt lligat amb totes les iniciatives santcugatenques, perquè sí, ell sí, el que fomentava molt el Teatre Bellaterra. Si algú se li acudeix mirar un llibre que es diu Bellaterra 75, crònica de 75 anys, veurà que hi ha una separata dedicada al teatre on es va fer una quantitat de teatre impressionant pel fet doncs, que estava lligat el pare amb l'ADB i llavors portava inclús muntatges allà o autors o feia tallers. I després va coincidir amb un capellà que li agradava molt el teatre, que era molt feixit, molt fatxa, molt franquista, però que, com que li agradava el teatre, el va convèncer per fer autosacramentals a l'església i va fer una quantitat de feina impressionant, no?
I va muntar una companyia de teatre.
Sí, també, bueno, inicialment programava en teatre i després l'any 83 es va crear el Teatre Inestable de Bellaterra.
Sí.
Es deia Inestable perquè ell va dir això durarà poc i encara dura.
Però en aquella època va anar molt bé.
Sí, perquè bevia de les fonts de l'ADB, és a dir, la intenció que ell tenia el pare era de que fossin obres que hi haguessin molta gent, sí, molt participativa, i llavors era important. Sí.
Dolors, continuem, perquè si no, pobre, la tenim aquí oblidada darrere del telèfon.
No,
vols
no
dir alguna cosa més, en Jaume?
No, moltes felicitats, i que recordo molt els 10 anys doncs, que va fer la Batviure, que llavors assajava en aquell projecte. Jo li vaig dir de fer-lo un any i va estar tota la primera desena, els 10 primers anys, fent ell el personatge de la Batviure, fent en Joan Berlanga de Berenguer de Saltell.
Exacte.
I van ser, doncs, esclar, aquests anys fundacionals, doncs, que l'obra va anar creixent, que després es va crear l'associació Amics de Pedra i Sang. Vull dir, bueno, van ser uns moments, vull dir, molt, molt entranyables. Va ser la llavor d'aquesta peça, que crec que ha de quedar ja per, si és que hi ha alguna cosa que és per sempre més, hauria de quedar per sempre més a Sant Cugat, no?
És la passió molt, de Sant Cugat.
És la passió de Sant Cugat.
Dolors, el que no sabia és que havia sigut el Frederic Roda, sí, que va ser el meu gran amic. Per tant, et convido a fer un dinar per celebrar-ho. Dolors, ja et trucaré i quedarem.
A bodes em convides.
Moltes gràcies, Dolors, per la teva presència, encara que sigui des de casa.
Bueno, una abraçada, Jaume.
Gràcies, moltes gràcies, Dolors.
Adéu, Dolors. Adéu,
adéu, adéu. Adéu.
Mira, què et sembla? Has descobert una cosa al cap dels anys?
Sí, no, i tant.
Bueno,
no ho sabia.
Pues no sé. A veure, espera. Em sembla que tenim una altra trucada.
Què dius ara?
Tenim una altra trucada? Escolta, a veure, hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bon dia.
Com se diu vostè?
Jo em dic Tridi Escriuela.
Què dius, la Trini Escriuela?
La Trini!
La
Trini!
Hola, Jaume!
Bon dia, Trini!
Molt bon dia! M'he assabentat que avui hi havia una persona importantíssima aquí, a Ràdio Sant Cugat, i m'he dit, home, és el meu mestre! Això no puc deixar-ho passar. Havia de trucar.
No és veritat, el mestre és tu, la que va ser la meva mestra, perquè em vaig incorporar al seu grup Espiral i vaig posar personatges com el Joaquim Montagnola en persona i tal. I aleshores vam fer un Rossinyol, que era escrit per la Montserrat Cornet.
Un Rossinyol esplèndid, Jaume. Aquell muntatge es deia Espriu, una engruna d'autèntica llum. I
sí,
això va ser per tu, va ser per el grup i per mi i per tots.
Però, Trini, mira que he fet teatre, I amb tu ensenyàvem a part en una sala perquè tenia una actuació personal, i va ser, després de fer tant teatre, la que em vas ensenyar el que era el mètode Stanislavski.
Toma, ja.
Stanislavski, sí, senyor.
Això de treure els sentiments...
Me va ensenyar. Va ser la meva mestra.
Sí, tu has sigut el meu mestre, Jaume. Tu, el meu mestre de vida.
Escolta, moltes floretes aquí.
Escolta, Trini, perquè a veure, és impossible que ell fos el teu mestre i tu fossis la seva mestra, eh?
Esclar.
És que som... compartint maestries, però la més important és la de la vida, que és la que el Jaume ha sabut sempre donar, doncs, aquest temple de superació, d'alegria, de positivisme, de creativitat. O sigui, és una muntanya, és una muntanya de coses boniques.
Gràcies, Trini.
Sí.
Moltes gràcies, Maria.
Va ser un rossinyol esplèndid. Jo crec que el rossinyol, penso que si hagués vist, és pensat, oi, coi, ho he fet més bé el Jaume Pla que jo. Sí, molt bé. N'estic tan orgullosa i estic tan honorada d'haver pogut compartir amb tu coses tan boniques com Espriu, Rossinyol, Muntanyola... no recordo més coses, però és que sempre que t'hem demanat una col·laboració, tot un senyor actor com tu, professional, no ha tingut cap mena de recança en venir amb un grup amateur i deixar-se dirigir per mi,
Ho he fet molt a gust, Trini, i amb tu he treballat sempre, sempre molt bé, de veritat, eh? És tu que m'has ensenyat una faceta del teatre que no sabia i que m'ha anat molt bé.
Esclar que les sabies, Jaume, si sempre l'has portat dins. Mira, l'única cosa és aquella empenteta que a vegades, però que no em va costar gens i ens ho vam passar molt i molt bé.
Jo també, sempre ens ho hem passat molt bé. Moltes
gràcies. Et felicito, Jaume, per els teus 96 i per tota la teva trajectòria, el teu positivisme, i gràcies, mestre. Gràcies.
A tu, Trini, una abraçada.
Bueno, gràcies, Trini, per la teva presència i per les teves paraules, a més, perquè a més reflexen una realitat que està claríssima.
Està
què et sembla?
Claríssima.
Doncs escolta'm,
perfecte.
Gràcies, Trini, ens veurem aviat.
Moltes gràcies, adéu.
Adéu,
bon
dia,
dia.
Adéu. Home, escolta'm, noi, què passa?
Avui...
Però és, jo em pensava... A veure, aquest programa s'emet en directe,
sí,
evidentment. Es torna a passar avui a les 8 de la tarda i demà estarà al podcast de Cugat.
I com han sabut aquestes...
I com han sabut?
Exacte.
És que no ho puc entendre. I és que et sembla que... No?
Jo no he dit res, eh?
Tu no has dit res, eh?
Jo no he dit res. Bueno, no ho he penjat a la meva pàgina.
Amb elles dues fa molt temps.
No han entrat. Però, bueno, en qualsevol cas, han dit coses molt interessants, perquè, efectivament, quan tu vas arribar aquí, doncs, bueno,
no venies, coneixia
no ningú. Ets encara un nouvingut, penso això, eh?
No, i tu també.
Encara,
i
jo, també. Jo soc un nouvingut de 55, poto 59 anys, a més.
Ho sabies tu, que si no naixem aquí...
Espera. Hòstia, que no t'ha tocat. Però què passa? El Pablo em va dient, un altre, però què és això? A veure, posa-me'l. A veure, hola, bon dia, qui és vostè?
Bon dia.
Qui és vostè?
Bon dia, jo sóc en Joan Berlanga.
Home, Joan Berlanga, com estàs?
Joan.
A veure, tens aquí el Jaume Pla, que t'està escoltant.
Sí, com pot ser? El teu assassí ara... truca, el teu assassí truca.
Diu que és el meu assassí que truca, Joan.
Exacte, l'assassí.
Sí, noi, que bé que vam passar-ho, eh? Que bé que vam passar-ho, que és 10 anys. Ell va plegar el mateix any que jo.
10 anys matant-te i vas i en fas 90.
Sí, noi, sí. Mira, de la mort, aquell fotògraf que va fer en plena funció, encara apareix aquesta escena. Quan parlen de pell i sang, surt aquella escena que tu em mates, fas un salt
és,
i ha quedat típica perquè sembla feta en un estudi i era en plena representació.
Sí, és la foto.
Oi?
Sí.
Sí, noi.
Què en diries d'en Jaume Pla, Joan?
Bueno, d'en Jaume Pla en diria, el vaig conèixer precisament, ell acabava d'aterrar a Sant Cugat, em sembla que venia de Bellaterra, i el primer que va fer aquí em sembla que va ser això, oi?
Sí.
Va ser Pedri Sang, des d'aquí.
Sí.
Des d'aquí vam estar 10 anys.
10 anys.
10 anys passant fred, allà... Sí, però perquè, clar, el temps va canviar, ha anat canviant amb el temps. Però recordo que els primers anys, vull dir, sortíem aquells calçotets de l'oest, saps allò? Sí.
Que davant la pastora.
Sí. I, bueno, he treballat molt de gust, molt de gust. I fixeu-vos a l'edat que té, aquest riure que té, és un riure de nen entremaliat, eh?
Joan, i encara t'he tornat a trobar aquest any mateix fent el poema de Nadal.
Ah, sí?
Feia, estava amb el grup, jo feia aquest solo final, i em va ajudar ell a incorporar-me al grup, ajudant-me a caminar, sí senyor.
Molt bé.
Joan, vam tornar a actuar junts.
Molt bé.
Bueno, i esperem que torneu a actuar aquest mateix, perquè ahir, amb la presentació de la programació de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, es va dir que es tornaria a fer altra vegada el poema de Nadal.
Sí,
es va dir. Sí. O sigui, espero que torneu a estar altra vegada junts.
Home, per mi encantat.
I per mi també. Però per mi és més difícil. Però mira, si encara m'aguanto, em davanto.
Hòstia, i tant que t'aguantaràs. Sí, home, sí.
Molt bé, Joan. Moltes gràcies, noi.
De res, home.
Tenim una abraçada ben forta.
Gràcies, Joan, igual, per haver participat en el programa. Si vols dir alguna cosa més, tens obert el micro.
Bueno, res, no, és que, aviam, és una bellíssima persona, m'encanta l'elegància que porta a la vida, és tot un senyor, tot un senyor de teatre. A més, em va quan va venir, venia de la perfumeria, del món de la,
sí,
de la
sí,
perfumeria. Sí. I recordo que el primer any em va regalar una colònia que es deia Ángeles
Leche, que, sí, senyor,
que no era molt conegut en aquell moment. Jo no. Puta, vaig estar lluvint aquella colònia gràcies al Jaume durant molt de temps.
Ja deia jo que et sentia una olor. Jo deia que et sentia una olor, jo.
Bueno, ara he canviat de marca, no diré marques. Però ha estat durant aquests anys molt agradable treballar amb ell, perquè és una persona fàcil de treballar i generosa a l'escenari. Vull dir que molt bé, molt bé.
Molt bé, Joan, moltes gràcies, noi.
Bueno, Joan, moltes gràcies per haver participat.
Aquí
i fins a la propera, que serà aviat, perquè ens veurem demà segurament.
Vinga, molt bé.
Adéu, Joan.
Que vagi bé, una abraçada.
Adéu, Joan, adéu.
Bueno, no sé, què passa? Tanta gent aquí trucant.
Uf,
què?
Quin dia més bonic.
Però, escolta, fem una cosa. Per avui, deixem-ho.
Sí, o sigui, ja, sí, perquè ja no hi cap
a l'escola. Que no hi hagi més trucades.
No.
Hi hagi més trucades i continuem nosaltres parlant. Perquè estem parlant... Ara en Pablo, el tècnic, m'està dient que truca una altra persona. És veritat que truca una altra persona? No. Ah, bueno. A veure, a més, hi ha una altra circumstància en aquest cas que observareu, feu aquesta obra a l'Ateneu, però també es dona la circumstància del centenari del teu pare, Ignasi.
Exacte, va néixer el 15 de gener del 1924. Per tant, aquest any...
Portava 4 anys. 4 anys només.
Sí, se celebra el centenari, sí. I bé, jo m'he intentat celebrar l'any Frederic Roda i vaig fent coses. I vaig...
No hi ha motiu de les 500 funcions, no?
A veure, un moment.
Espera,
500 funcions de...
Un prometatge.
Què dius, ara?
Home, és que no portem les estadístiques, i més sempre diuen que segons les estadístiques menteixen, no?
Però... No, hi ha tres classes de mentides.
De?
Tres classes de mentides.
Sí.
La gran mentida, la petita mentida i les estadístiques.
Sí, exacte. Doncs vull dir, fent un càlcul, m'han dit, escolta'm, a veure, potser no hi arribem, però normalment quan se fan algunes celebracions, doncs dius, arredoneixes números i dius, escolta'm, val la pena doncs, dir que aquesta obra ha circulat per tot Catalunya, sí, 500 vegades. I aleshores doncs, se'ns va acudir aquest títol per donar-li doncs, un cos en aquesta celebració. El Jaume tenia compromès fer un prometatge en l'Ateneu, aleshores quan fa prometatge a mi jo li poso condicions, i és que tingui una certa dignitat d'espai escènic, perquè jo soc molt maniàtic amb l'espai escènic. Li vaig dir, home, no, la sala aquesta no reuneix les condicions per fer la representació, però podem combinar una mica d'homenatge doncs, a tu i a totes aquestes 500 representacions i la teva trajectòria teatral. Li vaig demanar al Jordi Coca que vingués a parlar una mica d'aquesta doncs, trajectòria i tot, inclús de Chekhov, perquè el Jordi Coca també és un expert en Chekhov. Després vaig proposar de fer una lectura dramatitzada del prometatge, vol dir que estarem sempre en escena, podem fer petits moviments, però vull dir que estarem situats en un set escènic.
No anirem vestits per això, no?
Podem anar vestits, cadascú hem deixat lliure, ell si vol pot posar-se de frac de 21 botons, jo potser doncs, aniré amb un barret rus, l'Anna anirà amb un davantal,
i amb un,
tindrem tres cadires, tres cadiretes, sí. I aleshores posarem un faristol simbòlic davant com si llegíssim, com si no ens sapiguéssim l'obra, no?
Bueno, tota manera...
I aleshores a l'altra banda farem un PowerPoint de fotografies del Jaume al llarg sí, d'aquests doncs, 50, sí. del 59 fins ara, del prometatge.
Ha sigut una idea molt bona de que s'han dut tots els meus àlbums, que tinc tots els prometatges, i vol que en el PowerPoint surtin totes les actrius que han fet abans la Natàlia Stefanovna, que han sigut 9, que ja no hi són cap, però esclar, surten fotos de les actuacions, i això serà bonic perquè aniran apareixent escenes
sí, de tota
molt
manera,
similars.
El que és important és que ell il·lustrarà aquest PowerPoint, perquè aquest PowerPoint serà doncs, el remat final de la festa, però ell parlarà una mica d'aquesta doncs, trajectòria i nomenarà no només a les Natàlies, sinó també en els Stefans Stefanovic, que són
que ja no, que ja no hi són, tampoc.
En tots els que han sortit, no?
Sí.
Entre les Natàlies hi ha la meva mare, també.
Sí, també, i tant.
I els Stefans, doncs, hi ha també personatges curiosos, el Vidal Folk, hi ha el Torres, hi ha... i tots sí, hem molt, posat molt, la nostra llavoreta.
Molt,
no?
Molt, sí, sí. Quan vam fer-ho amb la teva mare, ho va presentar el seu pare a l'homenatge al festival
de Vella Terra. I jo feia de part de la meva mare.
Sí, exacte.
O sigui que ja veus que la cosa
I el
és com una mena de...
Mireu el teatre que és convencional. Jo presento l'obra i hi ha la meva dona que fa de nòvia i del meu amic i, a més, el pare és el meu fill.
El meu fill.
I va quedar molt bé, va fer-ho molt bé. Sí,
sí. Però per això es tracta, per exemple, que deien de la convenció. O sigui, sí. Si els que estan a l'escenari transmeten veritat,
exacte,
al final resulta que és veritat.
Sí, 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 sí. No, però és que la seva mare era una gran actriu, eh?
Sí, sí, me'n recordo.
Ell va fer un dels personatges memorables de l'agrupació dramàtica, va ser l'Hostal de l'Amor. El
sí,
Sol Vila, que ella feia de noia,
protagonista.
I tu feies d'un personatge així espanyixut amb una barba.
Marià,
amb
Marià,
el Marià.
Era un senyor amb barba que entrava amb cavall, sí, sí. I va tenir molt èxit. I resulta que el cavall era fictici i a sota hi anaven dos homes. I entràvem a sota, i això feia molt efecte. I els dos homes eren el Rafael Vidal Folk i el Frederic Roda. El Frederic Roda, tu, a sota, perquè només sortia un moment i el cavall s'anava. I el va dirigir la Paquita Ferrandi.
Paquita Ferrandi, que estem parlant d'història del teatre català.
Amb aquesta obra vaig estrenar el Teatre Estable de Sabadell, sí. L'any 83, quan jo portava la gerència al Teatre Municipal de Sabadell, vaig voler que la primera obra fos aquesta de
L'Hostal de l'Amor,
que l'havia interpretat la meva mare. I va funcionar molt bé, és una obra molt fresca. La crítica deien que era una mica com el teatre, la comèdia de l'art catalana.
I és que sí, anava amb vestit inclús de...
Sí, sí, quasi anava de...
Sí, sí.
Ella portava com un vestit de tarlequí, ella, un vestit llarg, blanc, amb uns botons grocs. L'altre dia mirant fotografies a la història del teatre, aquest volum gros que hi ha.
Jo estava enamorat d'aquesta noia, era un senyor gran amb barba, i llavors ella no volia...
Això surt, en el volum Història del Teatre surt una fotografia TV de la mare.
Sí, oi, exacte. I ho va presentar l'autor, que això va ser un èxit, el Ferran Soldevila, l'historiador.
Ens està acabant el temps, podríem estar, jo calculo, unes 5 hores més, aproximadament, explicant coses de la història del teatre català, importantíssimes, sense les que no es podia entendre ni el Teatre Nacional ni el Teatre Lliure actual.
Sí, senyor.
Perquè són fruit d'això, a part dels teatres, són fruit d'això.
Eduard, em deixes fer una petita crida, vull fer com una mena de salvat.
Sí, però ha de ser ràpid.
Molt ràpid. No, ho dic perquè aquest any a les lectures de la FESCA fem una obra que es diu Estat d'Alerta, que es va estrenar fa 40 anys, quan es va inaugurar la Universitat Internacional de la Pau. En aquella època jo no tenia ordenadors, els papers no els guardava prou, com el Jaume, que és un meravellós arxiver, i llavors estic intentant buscar qui eren els que van fer aquella obra. Hi havia el Jaume Franquesa, hi havia la Maria Calopa, però em falta gent.
Tots de Sant Cugat eren?
Eren de Sant Cugat, però sí. Vam fer un taller aquí a Sant Cugat i llavors va apuntar.
Fas la crida perquè...
Perquè a veure si algú sent el programa i diu, jo vaig participar, que es posi en contacte amb mi, i em digui tu, que jo hi era. Perquè estic doncs, buscant noms.
Dit està, Jaume, 96 anys, vital, fins a l'últim moment, i moltes gràcies per haver vingut i
moltes
poder celebrar-ho.
Gràcies a tu per convocar-me.
Un galant xicot en el més bon sentit de la paraula.
Moltes gràcies a tots. Bigger I feel, bigger I get. For everything around me, you didn't need a peace sign. Yeah. I pull the thread with no hesitation. I wanna see how far I can go. Always cheering you in. Every morning when I wake up, I think today may be the day. Will fall on me, will say I'm here, boy. Ooh, we're trying to fool with this shit. These guys have discovered you. It is time to get back to you. Estem escoltant Back Where I Belong del Pau Cardona. Per què? Perquè avui a les 20 al Bocamoll del Casal Torreblanca, concert de petit format amb Pau Cardona, Folk i Soul. Divendres a les 20 hores al Teatre Auditori, concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Josep Ferrer, i la Societat Coral La Lira, dirigida per Eloi Jové, en l'acte de clausura del centenari de la Creu Roja Sant Cugat, Rubí i Vall d'Oreix. I dissabte a les 16:30 i a les 18 a la cafeteria del Teatre Auditori, Màgia amb Imagina, espectacle del duo Alaggio, il·lusionista. I a les 20 hores també al Teatre Auditori, concert de la Franz Schubert Filharmonia, dirigida per Tomàs Grau amb la pianista ucraïnesa Anna Fedorova, que interpretarà el concert número 3, opus 30, de Rachmaninoff. Diumenge a les 19 al Teatre Auditori, l'obra de teatre Elling, de Simon Benn, traducció, versió i direcció de Pau Carrió, amb David Verdaguer, Albert Prat, Albert Ribalta, Òscar Muñoz i Caral Casasayas, que tancarà aquesta temporada pendent d'un concert només, el 18 de juliol, no té res a veure amb el Cemento Nacional, de Tomatito i Michel Camilo. I també a les 21 hores, Jazz en Viu presenta el trio de Toni Saigi. I us deixo música, i en què us deixo? Un fragment del concert per a piano número 3 de Rachmaninoff. Adeu, fins la setmana vinent. Thank you.